Què tal, com esteu? Benvinguts al 8è programa de la segona edició de Vine a la Festa, el programa de les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som l'Enric Vidal
i en Marc Paredes.
I durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, des d'aquí, des de Canal Benredó, l'Ardola, us comentarem el més destacat de les festes majors d'aquestes tres comarques.
Després d'haver comentat la setmana passada la festa major de Sitges, avui toca centrar-nos en la festa major de Vilafranca del Penedès, festa a la qual li dedicarem dos programes. El d'avui realitzarem una tertúlia amb dos historiadors coneguts de la vila per repassar una mica la història i les curiositats d'aquesta festa major tan tradicional.
Els caps de setmana, vine a la festa a Canal 20 Ràdio.
Abans de passar a aquesta tertúlia, escoltarem un petit tall de veu extret de la roda de premsa que es va celebrar el passat dilluns, dia 17 d'agost, on el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, en Ricard Rafecas, i els cinc administradors de la Festa Major d'enguany i els tècnics de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca van anunciar els actes simbòlics d'aquesta Festa Major 2020, que recordem que va quedar cancel·lada degut a la situació actual.
Doncs així és, Marc, escoltem un petit fragment d'aquesta roda de premsa on Ricard Rafecas, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, fa una crida a la responsabilitat per part de totes les persones que vulguin ser presents enguany a la Festa Major.
Per tant, vull demanar a tots els mitjans de comunicació i a tots vosaltres que ens ajudeu a difondre aquest missatge. Evitem les aglomeracions. És imprescindible que ho fem pel bé de tothom, pel bé comú, per tots nosaltres, no? Tots els que som aquí, i tot Vilafranca, i tot el Penedès, i tot el món que vingui a visitar la Festa Major. Per tant, us demano una vegada més, perdoneu-me que em faci pesat, per demanar-vos que ens ajudeu a difondre aquest missatge. Evitem les aglomeracions. Hem de ser responsables, no? I està més que demostrat que els administradors, la Montse, el Pere, la Núria, el Pablo i l'Anna, ho han estat més que ningú, tot el que els ha tocat viure, en col·laboració estreta amb l'Àngel, la Lídia, la Clàudia... Sí. És a dir que tens, vull dir, aquesta gent han treballat molt per aconseguir això. Però si cadascú de nosaltres no hi posem el nostre gra de sorra, no servirà per res. No? Per tant, us demano una vegada més que ens ajudeu a estendre aquest missatge. Que tot Vilafranca, que tot el Penedès, que tot el món que vingui a Vilafranca eviti les aglomeracions. I per això fem el que fem. No? Per això, segons què no ho diem, no sabem d'on es tiraran segons quins la tronada del 29, etc. No? Per tant, ajudeu-nos en això.
Les festes del Penedès a Vine a la Festa. Vine a la Festa. L'entrevista.
Doncs un cop escoltada aquesta declaració, passem a la tertúlia del programa d'avui, on parlarem d'història i curiositats de la Festa Major de Vilafranca d'enguany, així com també comentarem una mica el programa simbòlic d'actes que es va presentar en aquesta roda de premsa. Per fer-ho, avui tenim els estudis de Canal 20, en Joan Sol i Bordes i en Jean Cuscó. Benvinguts.
Hola, bon dia.
A més, avui en aquesta tertúlia, el nostre company Marc Paredes, que també farà de tercer tertúlia per acompanyar aquesta tertúlia, que de moment pinta ser molt interessant. Doncs bé, sense més preàmbuls, comencem aquesta tertúlia i m'agradaria començar-la parlant una mica d'història, ja que enguany s'ha cancel·lat la Festa Major de Vilafranca, però ens agradaria saber si algun cop s'havia cancel·lat per altres motius, com guerres o altres pandèmies.
Joan, va, tu.
Sí, home, no, tots en sabem. Per pandèmia, sí, per pandèmia és l'any 58 i el 65, si no m'equivoco. Similar aquí, l'únic que el 65 al final n'hi va haver dues, una es va fer a l'estiu similar a la nostra, és a dir, la que es farà ara, en què bàsicament eren actes religiosos, perquè va haver una batalla entre l'Església, les autoritats i la gent, i al final l'Església volia fer-la, i la gent no, i les autoritats sí, i al final van fer la missa, i a final d'any es va tornar a fer la Festa Major sencera, en processons, és a dir, que en van tenir dues. I també l'any 20, per la guerra del Marroc, no es va fer, és a dir, que després de tot l'efecte de la guerra tampoc es va fer, i, bueno, sí. I l'època de guerra, no? Però a base per pandèmies, segurament els dos del segle XIX són les dues més marcades.
Algun any abans, a principis de segle, també em sembla recordar per algun tema de vagues, de conflictes socials, etc. És a dir, ara estàvem molt acostumats a fer Festa Major cada any, diguem-ne. A partir de l'any 39, que es va acabar la guerra, això no havia fallat mai, però en altres èpoques és habitual. L'altre dia llegia un diari que va publicar l'Ajuntament d'Olivella d'un pagès, i una edició que no coneixia em va arribar l'altre dia, i recordava també que s'havia tret Sant Fèlix en professor el dia de Nadal o la vigília de Nadal d'un any que no plovia, estem parlant del segle XIX, d'un any que no plovia no hi havia manera, i com que el servei meteorològic de les emissores no funcionava, doncs escolta'm, traient a Sant Fèlix. De manera que hi ha casos de tot, hi ha algun cas que la gent vol que surti la professor peti per llampeti per curar alguna pandèmia i resulta que llavors que ho agafa més perquè tothom es... s'encomana, eh? O sigui que...
Sí, sí, també em sembla haver vist, no?, que va haver un any, crec que era per allà als anys 50, que pel còlera, no?, també es va haver de... O sigui, estava allà mig, més o menys a veure si es feia o no la festa major, i crec que sí que finalment es va fer la,
sí,
la festa major.
Sí, aquesta és la 58, si no m'equivoco, que és la que més gent s'infecta. I per això el 65 diuen no la fem, però malgrat tot es torna a fer. És a dir, que es repeteix avui en dia igual, no? Els mateixos debats que hem tingut, els mateixos debats els pots reproduir avui en dia.
Sí, sí.
Sí, l'únic que ara la medicina pues, està bastant més avançada i la gent sap, o la gent hauria de saber el que ha de fer i el que no ha de fer. Diguem-ho així, després que ho faci o no ho faci és una altra cosa.
Vaja, i vas tenir una manifestació a Madrid que sí, negava absolutament tot, eh? És a dir, que no ha canviat moltes coses.
Aquí tenim anotada una llista de tots els anys amb tots els ministeris i amb curiositats, que aquí ens posa que el 1911 per poc no celebra la festa major a causa d'una vaga entre serradors i amos, a la qual s'afegeixen posteriorment els boters i altres sectors obrers de la vila.
Veus? Sí, sí.
Vindria
sí,
a ser
sí,
això
sí.
Que
era
heu comentat,
11,
eh?
Sí, era aquesta.
És un... Sí. És un d'aquests. El que passa que moltes vegades quan es diu això no se celebra per motius de tipus social, vol dir bàsicament la festa al carrer. La festa a l'església, diguem-ho així, si no era per motius de pandèmies o de tipus mèdic, s'acostumava a celebrar, i en altres temps les festes dintre l'església eren sonades, eh? Músics i vinga i gran celebració d'aquesta, eh? Molt més cara, diguem-ho així.
Enguany, el programa d'actes de la Festa Major de Vilafranca ha canviat moltíssim degut a la situació actual. No obstant, un dels actes principals, que és la tronada, es realitzarà amb diversos canvis, ja que serà aèria i no tradicionalment, és a dir, els trons penjats a les cordes. Però ens consta que aquest tipus de tronada aèria ja s'havia fet anys enrere a la Festa Major, és cert?
Joan.
Sí, la tronada, l'origen de la tronada és aèria. Precisament era des de dalt del campanar, no? Que és el lloc simbòlic on s'ha de començar la festa, primer en canonades, després era aeri i després va baixar fins a la Rambla, en què el coneixem, quan hi ha Rambla, és a dir, fins que no hi ha Rambla no es feia la Rambla perquè no existia la Rambla. No, la festa va ocupant espais a mesura que els espais existeixen i, per tant, si li donem, fins que no hi ha Rambla no es pot fer res a la Rambla, i abans es feia els campanars, que encara hi ha llocs que es fa i els coets es tiren des del campanar, sí, sí, a l'hora que sonen les campanes, eh? És a dir, això és una cosa, és lo normal, de fet, l'acte simbòlic de trencament de l'hora és aquest.
A veure aquest any on es fa també, perquè els administradors encara no han volgut donar explicacions del lloc on es farà per evitar aquestes aglomeracions, però segurament no, un lloc possible podria ser el campanar com s'havia fet anys anteriors.
L'únic que posar el campanar, jo em vaig muntar un any per la Diada dels Gegants, el nostre aniversari, el 20, en sembla que era el 25, i pujar fins allà dalt els morters, sí, que són, no, és un rato, i pesa un bon tros, eh?
Una corda i apa anar estirant.
Però vaja, a Ribes van fer-ho també així, van fer una tornada als patis de les escoles de tot el poble, és a dir, que hi ha hagut, no sé quina opció faran aquí, però bueno.
De fet, no en serà un, en seran diverses.
Sí,
no sé,
sí,
si,
sí.
No sé si un cop a la història ja ha passat això d'haver-hi diverses tornades, em sembla que no.
No, diversos espais, no. Això no.
Home, el de la tronada ha tingut tota mena de variants i d'evolució, eh? Jo no ho recordo, però em consta, he vist moltes fotografies, de tota una època que es feia a la Rambla, però a terra. És a dir, es anaven posant els coets, els trons, o com se'n digui, i es feia un regarot de pólvora entre l'un i l'altre. I després això es va veure que era poc, diguem-ne, poc segur.
Sí, l'alcalde crec que ho va anunciar, que no volia pólvora pel terra, i llavors van dir que a partir d'ara, no, els trons penjant d'un fil...
Penjats, sí. Hi va haver algun any, recordo que hi va haver algun accident perquè algun coet d'aquells es va despistar. Tampoc hi havia tanta gent com hi ha ara, eh? Les coses com siguin. Per tant, la possibilitat, el tant per cent d'haver-hi un accident era una mica menor, diguem-ho així.
Bé, bueno, hi ha dues possibilitats, no? Una, encara es fa Reus, encara es fa el Vendrell a matinades, encara fiquen els morters aquests de ferro,
sí.
Bueno, de plom, no sé què són, massissos, amb regarot de pólvora.
Aquells que és
mascles,
com un tub.
Sí, però petits,
surten,
que són molt petits. Sí, com va explotar el Vendrell fa uns anys a matinades, amb el Verbo li va explotar un, i bueno, una mica ferit, però tampoc va ser... Però Reus es fa encara així, és a dir... I l'altre sistema era el que es feia, que és el, quan hi va haver l'accident, era el sistema tronada, però no, sistema mesclatada. Vol dir que el tronc cau a terra, que avui en dia també se'n fiquen així, perquè peta molt més. Però quan un cau a terra pot ficar el del costat, fer saltar el tronc del costat a una altra banda, no? Això és el problema, per això les mascletades són diferents de les tronades, perquè les tronades van lligades, no cauen mai a terra. En canvi, la mascletada cau a terra i és un perill, perquè si estàs a prop pot saltar un tronc, no? Però s'havia fet mascletada també a Vilafranca, un tros almenys de la tronada. Perquè peta molt més, quan cau a terra peta molt més. Això és així.
L'any passat vaig tenir l'oportunitat de veure i sentir la tronada des de dalt al casino, des del segon pis del casino, convidat per la societat, diguem-ho així, que convida unes quantes persones, i realment és... Jo pensava que s'anava avall tot el casino, dic que aquí serà una pèrdua tremenda per la història i la Franca, perquè arribava un moment que allò... tremendo,
Al final, sobretot, sí que fa aquell rebombori final que és impressionant, a vegades.
Lo divertint de la festa major és que ens passem no sé quants dies anunciant que el dia 30 és Sant Fèlix, però la tronada anuncia que és Sant Fèlix, la Cercavila anuncia que és Sant Fèlix, el Castell de Focs el 29 a la nit anuncia que és Sant Fèlix, evidentment la novena i la capta anuncia que ve Sant Fèlix, és a dir,
i el pregó, és a dir,
tot és publicitat del 30 d'agost. Però bueno, aquest any, el 30 d'agost, el farem així, virtual, una mica. Oi?
Parlem de Sant Fèlix. Una altra gran novetat del programa d'actes d'enguany és l'exposició de les relíquies de Sant Fèlix a l'altar major de la Basílica, ja que el rector de la parròquia, Xavier Maric, va considerar que si s'exposaven a baix de la cripta es podien generar aglomeracions que, evidentment, doncs, no són recomanables en aquests temps. Doncs aquestes relíquies que s'exposaran el dia 30 en diversos horaris, em sembla que són de 12 a 2 i després a la tarda un altre cop, al costat del Sant, no sabem si les relíquies aquestes s'havien arribat a passejar per la vila, havien arribat a presidir alguna processó...
Sí, s'exposaven les relíquies, inclús el taüt amb Sant Fèlix, és a dir, que era molt més, seria molt més que no, per avui posem una imatge, no? Era una cosa més llòbrega, però el taüt i les relíquies, sí, tant, s'han exposat pels carrers, sí, sí.
L'any 1999, si no m'equivoco, que eren els 300 anys de les relíquies, també mossèn Ignasi, que llavors era rector de Santa Maria, va voler treure'ls de baix a la cripta i les va portar a l'altar major, no sé si era el dia 30 o quan era, però es van pujar a l'església. I abans hi havia bastanta tradició, perquè Sant Fèlix, sobretot amb això dels pagesos que volien que plogués i que no plovia, etcètera, etcètera. Pues llavors es traien amb professors, sí, sí. Funcionava de vegades i de vegades no, depèn.
Potser amb un caire més religiós, no? Es treuen les relíquies, potser amb la imatge és més popular, podríem dir-ho. No sabem si aquest canvi va proporcionar, va generar molta controvèrsia entre els habitants de Vilafranca, aquest canvi de les relíquies
no,
a la imatge.
No, en aquell moment és la mentalitat de l'època, per ells no era cap problema treure la imatge o treure les relíquies o treure un taüt, no era precisament un problema greu, senzillament ho feien segons l'estètic o el que els agradava més, però no era cap problema. Les imatges sí que han portat més problemes quan s'han canviat, no? Quan sí. L'any 59, quan es fica l'actual, doncs hi ha problemes perquè passem d'aquesta que teniu aquí sobre la taula, que és un capellà, a una d'un noi jove, i evidentment aquí canvies moltes coses, i aleshores sí que hi ha hagut més polèmica amb les imatges, però no tanta al segle XIX amb treure ossos, o avui en dia potser sí que si traguéssim ossos algú diria que és una cosa desagradable, etc. No? Però abans
no. També es va deixar de fer, no? Perquè durant els anys de guerra em sembla haver sentit que també es van perdre, no? I quan va haver aquell incendi de Santa Maria, no sé si vaig equivocat, però també potser...
Aquí hi ha una de les històries amagades, sí, sí. No? De si les relíquies són les autèntiques o són falses, no? Ja, si van arribar les autèntiques, això ja seria un altre debat, no? Però en tot cas és evident que la guerra va anar a parar a un ossari públic del cementiri i en teoria es van recuperar les que eren. Segons els metges, per això actualment és un fèmur de dona el que hi ha i per tant no sabem qui hi ha, mai s'ha pogut investigar i si s'ha quedat.
Bueno, jo tinc certs dubtes amb això dels metges, però bueno.
Però amb tot plegat.
Sí, farem. Sí, sí. Com que l'any 34 es va encendre la basílica, es va cremar pel 6 d'octubre, un moviment revolucionari, evidentment el foc va de baix cap a dalt, per tant la cripta va quedar, que llavors tenia entrada pel mig, la cripta va quedar que no va resultar afectada, però llavors sí que un... en Terramorts o un funcionari de l'Ajuntament, no recordo ara exactament, se li va acudir que la millor manera de conservar les relíquies era portar-les al cementiri, com deia en Joan. I així es va fer. Després es va recuperar i es van autentificar, segons diu els documents religiosos, es va dir que aquelles eren les autèntiques. Com es va fer, qui ho va fer i si eren autèntiques o no, pues mira.
Això quedarà en misteri.
És igual, però les tenim per autèntiques i la fe és el que importa. Punt.
La imatge de Sant Fèlix, que bé, es quedarà un any a la Basílica Santa Maria, a la capella de Sant Jucun, em sembla, que és un altre patró de la vila, perquè els administradors, al repetir aquest càrrec, doncs, evidentment, no es quedaran dos cops Sant Fèlix, perquè, segons ells, van dir que no volien tenir el càrrec de quedar-se dos cops a Sant Fèlix. No sabem si això es vol interpretar d'alguna manera o d'una altra, però també volem saber si Sant Fèlix s'ha quedat durant tot un any aquesta, en la Basílica. Evidentment, les relíquies hi són sempre, però si alguna imatge s'ha quedat durant tot un any.
Bueno, hi ha una imatge de sempre, que és la que està baix a la cripta, que és de Llimona, és una altra imatge de Sant Fèlix. Per tant, aquesta hi és permanent. La gent diu, oh, Sant Fèlix és l'únic sant que no està al seu altar més que tres dies a l'any. No, mentida, té un altar amb una imatge, a la cripta. Això no canvia. Jo no sé si la imatge de la professor ha estat un any sencer a Santa Maria Minó. No em consta com a mínim aquesta d'imatge, oi, Joan?
Aquesta segur que no, i l'anterior no consta tampoc. Tot i que a vegades, com que hi havia dues o tres, segurament alguna de les que feien servir també es quedava guardada a Santa Maria, no? Però el que corria per les cases és evident, i això és únic, però tampoc és tan únic. El Sant Antoni de Vilanova és particular avui en dia. És a dir, que està tot l'any en una casa particular que és el que va pagar. És a dir, que només surt, no està ni a l'església, només surt el dia de Sant Antoni, eh? És a dir, que aquestes coses són així i han sigut al llarg de la història així. Però és la cofreria tenir la seu allà i, per tant, segur que unes quantes imatges es van guardar allà molt de temps, perquè sempre n'hi havia més d'una, eh? És a dir, que ara en tenim una, però habitualment n'hi havia més.
La imatge antiga de Sant Fèlix, que era vestida amb roba, també és a casa d'un dels administradors de l'any que es va canviant per la imatge que coneixem ara, que és tota de fusta. Sí, sí. Per tant, aquella va quedar, el seu rector de Santa Maria la va regalar a un dels administradors, perquè teòricament, si la pregunta que ens féssim és la imatge de Sant Fèlix d'ara, de qui és propietat, jo crec que hauríem de dir que és propietat dels administradors, perquè els administradors de l'any 50 no sé quants, ara va fer, deu fer 60 anys o una cosa així, la van pagar teòricament de la seva butxaca, i si més no, de lo que va sortir de la capta. Per tant, diguem que és dels administradors. Ha anat bé que fa uns anys vam arreglar la capella de Sant Jucun, que és entrant a Santa Maria, la primera a mà dreta, perquè estava molt, no estava dedicada a ningú. Sant Jucun, patró de la vila, però no tenia capella, i no vam fer un altar perquè el seu rector va dir que, llavors mossèn Jaume Verdoi va dir que no calia fer un altar perquè avui en dia no es fan misses a les capelles, però sí una imatge, que és una majòlica de rajoles molt maca, dedicada a Sant Jucun. Esclar, això fa que hi hagi espai. Per això allà van dir, doncs mira, hi posarem Sant Fèlix, i a més està molt a la vista. Perquè aquella capella de la crema de l'Eglésia a partir de la restauració després de la guerra no s'havia fet res, havia quedat l'última, havia quedat així. I llavors també té una estructura maca, perquè si penses, entres a Santa Maria, a l'esquerra tens Sant Ramon de Penyafort, que és un patró, a la dreta Sant Jucun, que és l'altre, i al fons, com un triangle, al fons de la cripta, doncs tens Sant Fèlix, que és l'altre, diguem que són els tres compatrons de la vila.
Aquest any, evidentment, no es poden fer processons per motius de seguretat, però sí que, evidentment, la processó de Sant Fèlix es fa el dia 30, a la tarda, al vespre, culminen amb l'entrada de Sant Fèlix, però sí que el recorregut de la processó de Sant Fèlix va una miqueta convuls en el temps, ja que es va modificar fa uns anys, passava per les dues rambles, per la rambla de Sant Francesc, i es va canviar. És un tema que...
Sí, i abans també no començava a les 6, després al cap d'un any va passar a 7:45, no? I ara passa a 7:45. És a dir, que han hagut molts canvis, no? A la processó més solemne i més tradicional, no?, que diuen també.
Tot això és culpa dels grellers. Si les coses van malament, sempre és culpa dels grellers. Sí o no, Joan?
Hi ha una part de culpa, sí.
Apa, vinga! Ja el tens.
No, els horaris és normal també perquè abans es feien completes i altres actes i per tant això es movia segons els horaris, no? Ara el que he fet últimament és anar-la avançant perquè cada vegada, però acaba igual de tard, és a dir, retalla i s'avança. I acaba igual de tard. Jo penso que el problema no és retallar ni avançar, sinó que és fer que la gent funcioni, no? S'ha retallat molt, jo ho trobo, a més es va retallar la Rambla perquè hi havia les atraccions, però ja no hi són. És a dir, que avui en dia podria passar per la Rambla perfectament, que és un espai igual de bonic que un altre i que hi podria haver més gent. De fet, al carrer Sant Joan actualment ben poca gent hi ha, és a dir, és un tram que no hi ha pràcticament ningú. En canvi, baixant per la Rambla, baixant avall fins a la Rambla i pujant pel carrer La Cort, no hi hauria cap problema.
A més a més, el carrer de la Palma sempre
és un carrer, no? Que, clar, potser evitant aquest carrer i passant per les dues Rambles, no?
Bueno, per la Palma ja baixàvem, sempre baixàvem per la Palma i llavors cap a la Rambla, en lloc de tirar Sant Joan. És a dir, fet el tros que retalla és Rambla Sant Francesc i carrer La Cort, és el tros que es va retallar.
Quin any va ser? Perquè vam fer com una enquesta, no? I la veritat és que no ho sabem del cert.
No fa molt. No.
El 2000
i alguna cosa. És el 2000 i pico, és el 2000, no és, no és fa molts anys. Que es va retallar en processons és el 2000 i pico. És a dir, que anem retallant el 29, el 30, totes es van retallant i arriben igual de tard. És a dir, per tant, vol dir que retallar no és la solució, segurament.
Inclús em consta que en el moment en què el drac va tombar el carrer de la Palma cap al carrer de Sant Joan, alguns vilafranquins van pitar, un d'ells un servidor de vostè i n'hi havia alguns més, no molts, però alguns van pitar i ens vam queixar i vam dir que no hi havia dret, etc, etc. També s'havia volgut retallar la Cercavila,
fent-la
passar,
no?,
pel carrer de les Senalles el dia 29, i resulta que allà sí que la protesta va ser més sonada i va continuar passant per la plaça de l'Oli.
Bueno, del 29 ja es va retallar fa molts anys que hi va haver protestes i es va haver de fer dues pongades perquè la primera no ho van aconseguir tampoc i ara tornar a retallar. Jo penso que la solució no és retallar perquè la festa té una estructura i si ens carreguem l'estructura el dia que hi hagi una crisi desapareixerà tot, no? És a dir, l'estructura, els actes litúrgics, les processons, etc., aguanten la festa i a més el recorregut aguanta la història de la festa.
Sí,
no?
Sí, però dir... clar, és molt curiós a la vegada perquè és un fet que només passa a Vilafranca, en canvi te'n vas a Sitges, te'n vas a Reus, te'n vas a Tarragona i veuràs una processó lluïda i seguida, en canvi aquí el problema potser...
S'han ficat solucions, jo recordo Sitges que ens prohibien tocar balls parats a les processons, és a dir, perquè durava igual que aquí. I actualment és igual de llarga, segurament que la d'aquí o més, perquè és llarguíssima, perquè dura, tot i que arriba d'hora, dura unes 3 hores i pico, i no va tan tallada, i en canvi es va aconseguir salvar, i Vilanova funciona també molt bé, és a dir que no tot arreu, hi ha solucions que no són retallar, penso jo, que són mantenir els espais, perquè finalment el patrimoni també són els espais, els vestits, els passos, totes aquestes coses són patrimoni, i quan es les anem carregant totes, al final... no en queda cap, no? I per tant jo penso que s'hauria de fer una política diferent i més acurada, no? Quan jo ballava, arribàvem al mercat de la carn, ballàvem dintre del mercat, fèiem un porró i arribàvem a la una a la plaça de l'Ajuntament, i a la una hi havia castells, és a dir, i feien tot el recorregut, és a dir, i feien el doble cara,
el
mateix que el dia 30.
Cercavila,
És a dir, que no, la qüestió no és retallar a vegades, sinó segurament trobar una manera diferent de fer les coses.
En la història també s'han perdut diversos balls de la Festa Major, actualment n'hi han bastants, és un seguici ric, el de Vilafranca, però se n'ha anat perdent. Un bon exemple és el ball de Moros i Cristians.
I derivant també del ball de Cercolets, em sembla, o no sé fins i tot si hi havia algun ball de valencians, també. D'això, quin ha quedat ara mateix? O sigui, tenim un seguici ric, no?, com ha dit l'Enric, però clar, potser també hi ha balls
que... Sí, però a veure, també hi ha hagut èpoques que hi ha hagut menys balls dels que ara.
Sí.
És a dir, avui en dia, si no sortís l'Àliga, per exemple, doncs seria un drama. Jo recordo la meva època d'infantesa i de joventut, estic parlant dels anys 60, l'Àliga no sortia perquè deien és que és molt pesada i no trobem qui la faci ballar. Ara seria la fi del món, oh, no surt això, sembla mentida, la culpa de l'Ajuntament i la tal, o dels administradors, és igual. Per tant, han anat a tongades. Hi ha temporades que abans de la guerra, estic parlant de fa 100 anys, que els banys de bastons doncs venien d'un cantó o altre perquè a Vilafranca no n'hi havia o el que sigui. És a dir, a veure, no hi ha una obligació, no? La Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia no diu que hagin de sortir tots els banys de la Festa Major.
Bueno, avui en dia sí que hi ha un protocol, eh?
Sí, bueno, però...
Bueno, escolta, la Festa Major és molt del segle XX.
Discutim el protocol, eh?
Sí, però en realitat la Festa Major és del segle XX, de la segona meitat del 39 cap avui. És una Festa Major que s'ha construït. El Cercavila, ficar-hi el ball pla, és un invent, és un invent, ficar el serrallonga és un invent. Tot això que ens sembla normal no hi era abans i no hi havia estabilitat. Pensem que la gent cobrava, es llogava qui oferia exacte, millor preu i es llogaven els balls que tocaven, no hi havia més cosa, no? I per tant la festa major que tenim ens sembla antiga, és un invent dels anys, sobretot del 39 cap allà i sobretot finalment els 80, que és quan el 80-82 ens recuperem pastorets i serrallonga, els 70, etc. No? Per tant, avui en dia una estabilitat, els balls que no hi són, bé, molts cristians és molt complicat que hi pugui tornar a ser, però hi podria ser en una altra festa, i sí, valencians n'hi havien hagut, però també avui en dia tal com hi ha tres colles de castells, vull dir que...
Clar.
I falcons, que no hi eren, no? I per tant compleixes aquest... Falcons, són del 59.
El de Dames i Vells es va posar i va ser uns anys, després es va treure, ara es fa fora del seguici de processó, diguem-ho així, i d'alguna manera serrallonga i aquests balls parlats, doncs també havien estat fora del seguici de professor. Depèn. No pensem en una cosa, per més que hi hagi un protocol i tot el que vulguis, no pensem en una cosa fixa. Jo penso que el bonic de la festa major és això, que tingui una vitalitat, que pugui canviar una mica. Si la fem tan estructurada i tant d'això, doncs...
De que més alguna cosa ha de canviar, perquè no pot ser una exhibició en què dos terços l'ocupin els balls parlats i la gent se'n va a plaça, no? És a dir, hi ha coses que s'han de canviar i que s'han de trobar solucions noves, perquè és una festa major del segle XX i hem de tenir clar que és del segle XX, és una construcció molt moderna, no és una festa major, no és el misteri d'ells que es manté com era, o no és... No? Que són festes que s'han mantingut tal com eren al segle XVII. No, aquesta és una festa que ha canviat i, per tant, pot seguir canviant perquè el canvi és vida, finalment.
Bé, anem acabant, i un altre destacat de les accions simbòliques que es faran aquest any per la Festa Major de Vilafranca és una exposició de les peces, el 29 al Claustre dels Trinitaris i el 30 i el 31 a la plaça de la Constitució. No obstant, el lloc on haurien de ser les peces normalment, de forma permanent, hauria de ser la Casa de la Festa Major, que està en obra des de ja fa uns 4 anys, més temps del que estava previst. Què en penseu d'això? És una mica...
Home, ha sigut la pandèmia, home, si no ja s'ho he inaugurat, coi, ha sigut la pandèmia... Així és el 30 i el 31 seran a la plaça,
plaça de Constitució.
Però on de la plaça Constitució? Sota les voltes?
I el dia 20... que sabem és que el dia 29 no es pot fer allà perquè hi ha mercat, llavors han optat per ficar-ho al Claustre dels Trinitaris, llavors en canvi el 30 i 31 sí que es farà a la plaça Constitució per fer-ho en obert, perquè si es fa en un recinte privat i tancat, doncs potser...
Clar,
doncs... Bueno, Vilanova es va fer un recinte tancat a la sala, però estava perfecte, i més va tenir més de...
Sí, a la peixateria. Sí,
la sala.
La sala?
Una sala d'exposicions.
La sala és l'antic teatre, que avui en dia és una sala d'exposicions, que es diu La Sala, i que està allà al costat de Sant Antoni. I allà hi havia la Festa Major Infantil i hi havia les dues.
Sí, sí.
Es va tenir molts visitants i va funcionar perfectament, no? A Sitges hi ha un problema, que ara la queixa és que no s'exposarà res. No s'ha previst de moment i això comença a ser una queixa, perquè la gent pugui veure, no? És a dir, que és evident que la gent vol veure com a mínim aquests dies, no?
Vol veure el drac i vol veure aquestes peces. Home, em sembla molt bé que estiguin exposades d'alguna manera i amb una certa prevenció d'això, de que no hi hagi aglomeracions. Per tant, en aquest sentit, em sembla bé. El casal de la Festa Major, home, no cal córrer, sí que hi va haver uns problemes. Esperem que l'any que ve puguem fer una Festa Major normal, amb un casal inaugurat, etc. I ja tindrem una altra cosa, mira, no sé què tal quedarà aquest casal de la Festa Major, ja ho veurem. Quan estigui fet, el veurem. No sé si el Joan té informació privilegiada, però jo, que sóc un pobre del carrer, doncs no... No en sé res més.
Tot dependrà de la museografia, no? És a dir, l'apartat final és el contingut i el que hi pugui haver. Clar. El casal tenia un problema que era molt petit, des de sempre. Sí. Quan jo estava a la coordinadora vam proposar comprar la casa del costat, que llavors valia molt poquets diners. Ara ha costat 40 vegades més, perquè l'Ajuntament es va negar en aquell moment. I ara hi ha més espais, però jo penso que al final més que els espais és la museografia que quedi i que sigui un lloc on el patrimoni es pugui conservar, perquè actualment s'està tirant. O el Sant Fèlix on teniria, si actualment són administradors, però l'associació no té seu, no? És a dir, totes aquestes coses hi han d'haver uns espais, no? Uns espais per divulgar-ho i per tenir-ho, i per nens, per estrangers, per pensar per tot, no?
És un tema complicat que esperem que s'acabi de resoldre. Bé, està previst que aquest setembre, aquest mateix setembre, s'acabin les obres i que doncs, fins al mes de gener es comenci a museïtzar i que quedi tot, esperem, la mar de bé, que es puguin veure totes les peces i tots els balls ben exposats. Doncs moltes gràcies, Joan Solibordes i Joan Cuscó, per haver realitzat aquesta tertúlia històrica i de curiositats de la Festa Major de Vilafranca. Hem après moltes coses i hem descobert moltes coses que de ben segur que els oients no sabien encara.
Sobre la Festa Major.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bona Festa Major.
Vinga, adéu-siau.
I fins aquí la vuitena entrega de la segona edició de Vine a la Festa, el programa en Jo Sabeu que us comenta les festes majors de l'Alt, el Baix Penedès i el Garraf. Nosaltres som en Marc Paredes
i Enric Vidal
i us acompanyarem durant tot l'estiu, cada divendres a 2:15 de la nit i cada dissabte i diumenge a 2:15 de la tarda, per explicar-vos les festes majors d'aquestes tres comarques.
Ara sí, ens despedim per avui. Fins la setmana vinent on ens podreu tornar a escoltar amb la novena i última entrega de la segona edició de Vine a la Festa. Que passeu una molt bona setmana.
Adéu-siau.